Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, ja ho saps, a les 12:20. Avui a la meitat de la setmana, dimecres 7 de febrer del 2018, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Sense núvols, llueix el sol, estem entre 5 i 6 graus i el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica del que queda de dia i també de cara a demà. Tota l'actualitat informativa també la repassarem en uns minuts. Avui farem una trucada, una entrevista de contrastos. T'avanço que parlarem amb el president del Patronat de Turisme de la Vall de Boí. I ja suposo, bueno, no suposo, no sé si ho saps. Escolta l'entrevista, a veure, és que parlarem de contrastos interessants, amb el Joan Perelada. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García i directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles i del Joan Bellmunt. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i els nostres carrers. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. 12:21 minuts, tot seguit aquesta previsió meteorològica, però abans deixeu-me, mira, ahir vaig coincidir amb una senyora que, mira, devia de fer doncs 30 anys que no ens veiem, jo no la vaig reconèixer, ella a mi sí, no és massa difícil, perquè jo ja sabeu que la gent que ens coneixem de cara sempre dic el mateix, si ens creuen pel carrer, saludeu-me a mi, perquè jo no me'n recordo de les cares de ningú. Però em va fer gràcia perquè ens coneixíem fa molts anys i em va dir, escolta, t'escolto sempre, t'escolto cada dia, m'acompanyes al migdia. Doncs escolta, Neus, encantat d'haver-te retrobat ahir i encantat sobretot de que ens escoltis cada dia. Ara sí, busquem aquesta previsió meteorològica amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui encara trobem alguns intervals de núvols que, mica en mica, aniran retirant-se fins a quedar-nos un cel poc ennuvolat, excepte el Pirineu. Continua el cel ennuvolat al Pirineu, amb nevades avui ja més febles, especialment se n'esperen a la Vall d'Aran, amb unes temperatures que han de baixar més encara al Pirineu. En canvi, pujaran a la meitat sud. A la resta no variaran. Aquesta matinada hem enregistrat els 16 graus sota zero a Naut Aran, 11 sota zero a Martinet a les 8 del matí, i avui la màxima s'enfilarà fins als 8 graus a Lleida, 6 a Tàrrega, 9 graus a Balaguer, 4 a la Seu d'Urgell i 1 grau sota zero a Viella. Demà encara glaçarà més, aquesta nit sobretot, glaçades fortes al Pirineu, amb 10 graus sota zero cap a aquest sector, el Pirineu, Vall d'Aran, amb avisos taronges, 6 sota zero al Pla de Lleida, mínimes de 5 sota zero a Lleida, Balaguer o Tàrrega, 11 sota zero a la Seu d'Urgell, 10 graus negatius a Viella. Pel que fa al temps, continuarà, això sí, força assolellat, menys al Pirineu, on es mantindrà ennuvolat, amb nevades febles al matí que aniran remetent després, i a la tarda tornarà a sortir el sol. El vent aquests dies continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Després estarà amb nosaltres Cosme García, me'l farà recordar, però si no ja te l'avanço, El nostre número de WhatsApp 664-526-180, per si ens vols enviar, jo què sé, fotos de paisatges que tenim les comarques de Lleida maques, 664-526-180, o si ens vols demanar o explicar qualsevol cosa. Missatges de veu, o de text, o fotografies, el que tu creguis. Comencem amb la informació de servei. Anem directes cap a actualitzar la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara tenim dues carreteres amb obligatorietat de cadenes. La C28, al port de la Bonaigua, que ja està obert, però és obligatori les cadenes amb els dos sentits de la marxa, a l'Alta Neu, al port de la Bonaigua, i també la C162, al riu de Cerdanya, direcció cap al túnel del Cadí. Segueix obligatorietat amb cadenes, la C28 i la C162. La cota de neu podrà baixar demà dijous fins als 200 metres o fins i tot a nivell del mar. Déu-n'hi-do, La Generalitat obre expedient informatiu a Endesa per les interrupcions en el subministrament elèctric dels darrers dies. La companyia insisteix que està treballant sobre el terreny per restablir el servei en aquells llocs on encara no tenen llum. Precisament, la mateixa Endesa situen 300 entre 100 la xifra d'usuaris que resten sense subministrament elèctric a causa de la neu. La companyia ha distribuït 11 generadors pel territori i confia que en les properes hores es pugui restablir el servei a tothom. La Diputació de Lleida promociona l'oferta turística de la demarcació al Mercat d'Israel. El Patronat de Turisme participa en la Fira Internacional dels Mercats Turístics de la Mediterrània que se celebra a Tel Aviv. Per tant, doncs estem promocionant el territori a Israel. Recordem que havia una línia regular, almenys durant l'estiu, de vols d'Israel a l'aeroport de Lleida Alguaire, que va quedar suspès aquest passat any. Veurem si torna a entrar en funcionament. Unió de Pagesos, que reclama agricultura que no freni el desenvolupament sostenible de la ramaderia de muntanya. L'organització agrària considera injusta i poc equitatiu que es pretenguin negar ajuts a potencials nous beneficiaris en la convocatòria del 2018. I passem a comarques. A la venda, les entrades del No Surrender Festival. És el més internacional, aquesta segona edició, i es realitzarà a Vilanova de Bellpuig. I seran seguidors del BOS, d'Israel, França, Alemanya, Irlanda i Itàlia. I s'enregistrarà la cançó Badlands, de Bruce Springsteen. A Solsona, que es preparen per donar la benvinguda al carnaval amb canvis de recorregut a causa de les obres al portal del pont. O sigui que si has d'assistir, que sàpiguis que hi ha canvis, eh? Una de les noves activitats que s'ha introduït al programa són les desenramades, que consistirà en despenjar col·lectivament la decoració de places i carrers. I la Universitat de Lleida dedica una exposició a Pedrolo en el centenari del seu naixement. La mostra bibliogràfica es pot visitar al rectorat fins al proper mes de juny. 12:27 minuts, parlem d'esports i ho fem, com sempre, amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i parlem d'hoquei, perquè ahir es va efectuar el sorteig de la fase final de la Copa del Rei d'aquest 2018. Es disputarà el proper 23 de febrer i al Lleida Llista li ha tocat contra el campió d'Europa, ni més ni menys, contra el Reus. Per tant, el proper 23 de febrer, Lleida Llista, Reus. Escolta, que s'ha de jugar el partit, que no hi ha res decidit, eh? I en un altre ordre de coses, el futbol sala, ahir va ser una festa a Balaguer, perquè van acollir un amistós entre el Futbol Club Barcelona i la selecció absoluta d'Alemanya. Prop de 1.000 espectadors van presenciar la golejada blaugrana.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba el moment en el que fem memòria del que passava fa 25 anys, ben acompanyat sempre de la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què
gràcies,
tal? Bon dia.
Gràcies, bon dia, bon dia.
Escolta, per cert, no el dic mai, i sempre em diuen que hauria de ser com una informació de servei, però mai dic el santoral del dia.
No, però avui t'he de felicitar.
Però, bueno, tu...
amigo.
No t'ho deia per això, perquè no, sé que a casa teva Sant Ricard també és un sant nomenat i ben marcat.
Sí, sí,
eh?
El meu marit es deia Ricard i el meu fill es diu Ricard.
Molt bé, és un
I
bon nom.
I el Ricard Álvarez es diu Ricard Álvarez.
Sí, sí, també.
I avui és Sant Ricardo Rey, per tant, felicitats, Ricard.
Gràcies, Mari
Carmen. I a tots els Ricards que ens escolten.
I tant. És un bon nom, eh? És un bon
és
nom.
Bonic, és bonic, és bonic.
És distingit, sona bé. És
un bon nom. Ricardo Rey, tu.
És un bon nom. Mari Carmen, vinga, anem, que fem memòria, va.
Anem a l'empresa Taurus d'Oliana, Organyà i Solsona, que estaven passant un mal moment, no era un dia molt, molt bo per amb ells. Els representants de la Federació del Metall d'UGT van amenaçar l'any 93 en aquestes empreses amb paralitzar l'activitat a Taurus per cobrar les nòmines pendents. L'empresa va presentar suspensió de pagaments a Solsona, recordem, l'empresa Taurus d'Oliana, Organyà i Solsona. La Diputació de Lleida va cedir terreny per instal·lar l'Observatori Meteorològic de moment de forma provisional a la Facultat d'Agrònoms. A llavors Agrònoms era, sí. No era encara una facultat, sí que començava a ser-ho, Agrònoms, però allí van cedir uns terrenys que van ser de moment no eren, eren clar, cedits tenia, provisionalment.
Sí, havia poques aules encara.
Exacte,
a la zona on estan ara.
Com de fusta, o sigui, van fer una cosa, era una cosa especial, i allí es va ficar l'Observatori Meteorològic.
Ha crescut molt, per ser la zona d'agrònoms.
Sí, molt, moltíssim. A més,
afortunadament, per la demarcació de Lleida. Perquè,
no, és una universitat reconeguda a nivell internacional. Sí, venen gent de fora aquí a estudiar a la nostra Universitat d'Agrònoms.
A la zona que dius tu de meteorologia, ja treballant allí el nostre company, col·laborador Armando Álvarez.
Exactament, exactament. L'estació automàtica podria començar ja l'any 93, estem parlant, a funcionar el mes de juny d'aquell any 93. O sigui, fins l'any 93 no va començar a funcionar una miqueteta amb cara i ulls l'estació meteorològica de Lleida. També hi havia una avaria en aquells moments al Menà que va retardar l'inici del rec de Pinyana, en plena campanya de recs. Una filtració del canal d'Aragó i Catalunya va provocar una fuga. La bossa d'aigua va fer una obertura de 30 metres a la base del canal.
Caram.
D'altra banda, el subministrament d'aigua a Lleida estava garantit, de moment estava garantit, no hi havia que patir. El Patronat de Turisme del Montsec projectava funcionar a partir de l'estiu del 93. Encara que els quatre municipis afectats no havien donat el seu vistiplau, el 90% de l'espai estava al Pallars Jussà. Per tant, el Patronat de Turisme del Montsec ja projectava funcionar a partir de l'estiu del 93. Les suspensions de pagaments l'any 93 igualaven els del 92, en què es va presentar 4 expedients. El passiu de la totalitat de les sol·licituds no superava els 1.800 milions de pessetes. Durant els primers dies de l'any 93 ja s'havien presentat 3 expedients de suspensió de pagaments. I acabem avui amb el que va ser en aquells moments una bona notícia.
Bueno, bé.
Van alliberar a la missionera de Tàrrega, la recorden, amics oients? Les religioses van passar per moments de terror durant el captiveri, les van traslladar a Manila, on les van rebre les autoritats en aquest moment d'alliberar-les, i les seves companyes, ella i les seves companyes, doncs totes van ser traslladades a Manila, i el municipi de Tàrrega les va rebre amb tot goig i va rebre també, en principi, la notícia amb molta alegria.
Mai he entès que se segresti a ningú. Però persones que van a un territori a ajudar és una cosa que mai he pogut acabar d'entendre.
Però bueno, allí ja són unes altres cultures, ells ho veuen d'una altra manera, potser pensen que els hi prenem, que els hi agafen...
No, jo crec que no va per aquí. Crec que va per... Com que venen ajudades que tenen diners i podem reclamar molt rescat, vaja, no ho sé. Vull dir que la gent que va ajudar va en plan voluntari.
No sé les intencions, però vaja, jo crec que és una barreja de tot.
Sí. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres saberlo todo sobre la gala de los Goya? Esta semana, solo en la revista Hola, los mejores vestidos y las fotos más exclusivas de los actores que posaron en la sala VIP de Hola en los Goya. Además, entre las páginas de Hola, descubrirás la espectacular casa de Ariana Rockefeller en su paraíso de Palm Beach. Ya en tu punto de venta. Grandes momentos, Hola. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Lección número 1. Lánzate. Sí, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
¿Este San Valentín? Lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem dit al principi del programa, anem a parlar de contrastes, i veureu per què ho dic, perquè ens n'anem directament a parlar amb el president del Patronat de Turisme de la Vall de Boí, també alcalde de la Vall de Boí, el Joan Peralada. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
Anem a parlar de contrastes. Mira, primer de tot, anem a dir que des del Patronat de Turisme de la Vall de Boí, Joan, ja heu publicat les dates de la temporada de falles d'aquest 2018.
Sí, efectivament, ja ho tenim tot en marxa, diguem. A més, el contraste que estàs parlant, collons, perquè estem parlant de foc i està fent un fred espectacular.
Per això, per això, per això.
Ja va bé, ja va bé.
Ara veureu el contrast, ara veureu el contrast, perquè jo al Joan li demanaré que em faci una descripció del que veu per la finestra, que segur que ens farà enveja. Parlem de les falles, eh? Les dates seran el 16 de juny a Durro, el 23 de juny a Boí, coincidint també amb la festa major de Boí, el 30 de juny a Barruera, el 6 de juliol a Erill la Vall, 13 de juliol a Taüll, i el 17 d'agost, que és una novetat.
Correcte, correcte.
On seran el 17 d'agost?
Sí, tenim el Pla de l'Ermita, que és com, ja és un nucli més de la Vall de Boí, i llavors la gent que estan visquent allí al Pla de l'Ermita i la gent que estan organitzant i ho estan fent molt bé, activitats durant tot l'any, ho van fer ara per Nadal, es feia il·lusió de també formar part d'aquest cercle de falles, i llavors per primera vegada es baixaran les falles del Pla de l'Ermita, que és un nucli més d'aquí de la Vall de Boí.
En quina zona les baixaran les falles al Pla de l'Ermita? O sigui, sortiran del Pla de l'Ermita o arribaran al Pla de l'Ermita?
No, justament arribaran al Pla de l'Ermita. Les falles baixen d'un trosset dels costes que hi ha per enfrente del Pla de l'Ermita, i baixen cap a baix i arriben a baix al Pla de l'Ermita. Bueno, serà un espectacle molt bonic per la gent que tenen apartament allí al Pla de l'Ermita, o gent que viu al Pla de l'Ermita, que per primera vegada tindran aquesta, diguem, il·lusió d'unes falles noves a la Vall de Boí i aquestes falles del Pla de l'Ermita.
Doncs això és novetat d'aquest any, serà el proper 17 d'agost, aquesta baixada de falles al Pla de l'Ermita, que jo crec que també amb el marc i l'entorn pot quedar magnífica, pot ser també una gran nit.
Sí, un espectacle, com són les falles, és a dir, les falles són un espectacle immens, molt, molt bonic, i veure com baixen el foc de dalt de la muntanya cap a baix, però la gent que no ho ha vist pues disfrutaran moltíssim. No?
Joan, escolta, tu has baixat falles?
Sí, ara ja fa un parell d'anys que no, però fins fa un parell d'anys sí, baixava falles. Sí.
I quan va ser la primera vegada?
Hòstia. jo faré ara 59 anys. Deve tindre, pues, no sé, 7 o 8 anys o alguna cosa així. Imagina't. Sí, la primera vegada que vaig baixar falles. Imagina't.
No, et feia aquestes preguntes perquè jo també regularment, si puc, m'escapo i veig les de Boí i d'altres, de la Vall de Boí, però déu-n'hi-do el canvi que ha fet de concentració de gent el tema de les falles en els darrers 20, 15, 10 anys, eh?
Sí. Escolta, nosaltres baixàvem falles a Boí, jo recordo sempre, jo soc de Boí, sempre han baixat falles a Boí, no? Però era una cosa molt casolana, és a dir, érem la gent de... Bueno, els que baixen falles, això no ha variat, és a dir, continua sent gent, bàsicament gent del país, o gent que fa molts anys que estan a la vall. El fet de baixar falles no ha canviat. La gent que està esperant a baix, que venen a disfrutar de l'espectacle de veure la baixada de les falles, ha sigut brutal.
Jo aquest any no vaig poder venir, l'any 2017, però fa dos sí que recordo que fins i tot es van haver de tallar els accessos al poble perquè no hi cabia ni un vehicle més. O sigui, no n'hi cabia.
No, estàvem... Va ser el primer any després de la declaració.
Sí, exacte.
I d'altres hem fet una previsió de dir, bueno, aquest any vindrà més gent a veure les falles i tal, però ens vam quedar curts, molt curts. És a dir, ens va agafar el toro. És a dir, aquest any passat ha estat més ben organitzat, però pensa que amb número de gent, més o menys, igual que l'any passat, que es manté aquest ambient, s'estan fent reserves
correcte.
Als hotels, a Turisme Rural, a diferents llocs s'estan fent reserves ja pels caps de setmana de falles, amb el qual, és a dir, estem en un molt bon moment. La gent ha conegut, s'ha disparat, no? Han conegut que hi ha una activitat a la muntanya que és brutal, que són les falles, i la veritat és que la gent quan venen disfruten moltíssim, i normalment tornen a veure la baixada de falles.
Doncs escolteu, ja hi ha les dates publicades. Jo de totes maneres us dono una plana web que és www.vallboí.cat, vallboí.cat, tot junt, i allí trobareu no només les falles, sinó tota la informació que genera la Vall de Boí, que és una d'aquelles valls que les hauríem de tenir, vaja, marcades, marcadíssimes, als nostres trajectes per poder-nos escapar a qualsevol dia de qualsevol de les estacions de l'any, perquè la Vall de Boí, sí, si té una cosa, és que és bonica a l'hivern, a l'estiu, a la tardor i a la primavera. Bueno, sempre trobarem alguna cosa.
Total.
Escolta, si Joan, no, anem al contrast. Ara anem al contrast perquè aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana de nevades.
Correcte.
Com està la Vall de Boí hores d'ara?
Bé, va fer la nevada que estàvem esperant. És a dir, al final, nosaltres sempre, quan passen aquestes coses i veiem tota la tele i veus el descontrol que es crea i tal, mm-hmm. altres, és a dir, potser estem més preparats per això. Llavors, hi ha hagut algun moment de descontrol, perquè ha nevat moltes hores seguides, clar, moltíssimes hores seguides, però la vall està impecable, és a dir, la vall està neta, els pobles estan nets, les carreteres estan netes, és a dir, hi ha una, avui mateix que fa un dia de sol, realment és increïble, és difícil dir, per altres que estem aquí visquent tota la vida, t'hi quedes parat de veure com estan les muntanyes, tot blanc, tot aparell, és a dir, ha nevat moltíssim, pensa que per dalt, per les muntanyes, tenim un metro llarguíssim de neu,
clar.
Amb la qual la veritat és que està preciosa la vall ara, però molt, molt guapa.
Molt bé, doncs podem dir que, evidentment, a l'hivern s'espera la neu i benvinguda sigui, perquè ja sabem que la neu és la reserva d'aigua de la resta de l'any, per tant, benvinguda sigui, cada any acaba nevant, potser no ho fa a gust dels esquiadors, però cada any acaba nevant, sí. I que a hores d'ara la Vall de Boí està totalment normalitzada amb els serveis i accessos, sí, sí, a tot arreu.
Correcte, correcte.
Molt bé. Doncs molt bé. És una estampa, ja ens ha dit ara el president del Patronat de Turisme i alcalde de la Vall de Boí, que a hores d'ara hi ha sol i, per tant, escolta, sol i tota la Vall de Boí nevada ha de ser una estampa ben maca, sí, per als que pugueu escapar-vos.
La gent que ha tingut el privilegi avui i demà, i les previsions pel fi de setmana igual no són ben bones, però avui i demà la gent que han tingut el privilegi de poder anar a l'estació, aquesta gent, això ho recordaran dies, eh?
I tant que sí.
Dies.
Joan Perelada, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Autocamions Hermi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Hermi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 445. Al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
L'Ajuntament de Lleida informa. Els sòls buits de la ciutat s'han de mantenir en correctes condicions de manteniment i es recomana la seva neteja un mínim de dues vegades a l'any. La Paeria demana la col·laboració i complicitat de veïns i veïnes per fer de Lleida una ciutat més neta i polida. Més informació al telèfon 010 o al web paeria.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Minut i mitja i arribem a 3:15. Recorda que estem transitant pel dimecres 7 de febrer del 2018, hores d'ara amb 5-6 graus a la ciutat de Lleida, sense núvols i amb sol, i és el moment en el que tenim l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García.
Arriba el moment de la nostra entrevista Cosmopolita. Aquesta setmana, bueno, pues han pensat en una persona que podríem tindre aquí als nostres estudis. Una persona que treballa pels demés. I ho ha fet des de sempre, des dels diferents departaments que ha estat. Una persona que ha portat joventut, una persona que ha treballat al govern de la Generalitat com a delegat a la nostra ciutat de Lleida. Una persona sempre vinculat a temes de la nostra església i també, actualment, una persona que treballa per aquells que més ho necessiten, els més desvalguts, des del Banc d'Aliments. Joan Saura, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Ben retrobat.
Gràcies, i tant. Encantat.
Bueno, jo te volia portar aquí perquè tu has tingut una vida d'aquella que suposo que t'ha passat com a mi, no? Que has disfrutat molt, perquè has tocat moltes tecles i has estat, sobretot, molt al cantó de la gent, no?
Sí, puc dir que m'han aportat moltíssim
i que m'han ajudat a conformar tot el meu equipatge, doncs el contacte amb la gent i amb les aportacions que he rebut des de l'altre, en el sentit de que l'altre sempre ha estat important.
Per tu, la gent jove era un puntal important. Jo recordo, fins i tot quan eres jovenet, que patrocinava els concursos de teatre.
Certament, certament. Des de la Direcció General de Joventut havíem fet concursos de teatre, havíem fet concursos de literatura infantil i juvenil, que després ho vam lligar amb Òmnium Cultural i va començar a ser el Premi Enric Ferreny de literatura infantil i juvenil, concursos de cant coral, i doncs després, quan arribava l'estiu, els camps de treball.
Sí, aquestes eren les importants.
Els camps de treball, doncs, que es feien sempre arreu del territori de Lleida.
De tot això, ara, allò que havia de joventut, de la, tot això ja ha quedat una mica més apartat. No,
bueno,
no hi ha tanta dedicació, que digues.
Jo diria de que ara joventut està al departament...
Des d'un poti-poti.
Està al departament de benestar, continuen fent fenya... i bueno, doncs quan jo estic parlant, joventut havia estat doncs al departament de presidència, ara està al departament de benestar, doncs, i bueno, continuen fent coses,
També, bueno, has estat molt vinculat a entitats relacionades amb l'església.
Certament.
Jo recordo fins i tot un pregó teu que vas fer, un pregó de la Quaresma.
Del Corpus.
Va ser un pregó de Corpus.
Vaig fer un pregó de Corpus.
I toques totes les tecles, vamos. Jo te toque tant planxar ous com fregir corbates, no?
Bueno, em van proposar en aquell moment, doncs, el fer el pregó de Corpus. Vaig veure adient i ho vaig fer. I me'n recordo també que la figura essencial, pensant que el dia de Corpus està relacionat amb el tema de l'amor fratern, doncs concretament va estar aquest una mica el leitmotiv d'aquell pregó, en el sentit, doncs, de tot el fenomen de la caritat com a tal, com a entesa, com la capacitat d'estimar l'altre fonamentalment.
L'espiritualitat, què significa per tu?
Per mi l'espiritualitat és el saber retrobar-te en tu mateix, per tal, doncs, de, i a la vegada, doncs, amb aquella qüestió més íntima teva, però també més transcendent.
Ja que parles de retrobar-se, tu t'has retrobat amb gent que a la teva infantesa, a la teva joventut, has estat vinculat amb ells, el propi alcalde, persones que estan en el món de la política, de la cultura, de la comunicació...
Certament.
O s'ha tornat a retrobar i aquesta amistat mai s'ha perdut?
Jo penso que no, perquè en absolut, no, vull dir, en uns moments o en uns altres, doncs, te pots estar més lluny en un moment que en un altre, però sempre hi ha un fons que és el que preval, i doncs això és el que concreta i conforma que les societats siguin estables.
Què és per tu i què significa la família?
La família, doncs, una eina fonamental. Una eina fonamental de creixement, tant horitzontal com vertical. En quin sentit? Doncs que és allí, doncs, on és un projecte de vida, i és un projecte, doncs, que té, on les persones es realitzen i on les persones inclòs, doncs, es fan majors d'edat, però aquest major d'edat no ho dic solament amb el sentit de, no ho dic solament amb el sentit cronològic, sinó que ho dic inclòs els creixements espirituals també es poden fer es fan des de la família.
Del que tu has fet, en què et quedes? Sempre hi ha una cosa que és la nineta del Suís. Des del que tu has realitzat, el que ha servit als demés, què és el que més t'ha donat satisfacció?
Mira, hi ha un projecte que jo sempre ho dic que per mi va estar importantíssim, i en aquest tema tinc que recordar la figura d'un director general de joventut que me'l va posar a les mans, que va ser el director general, que era l'Enric Puig. Ell em va posar a les mans la realització d'un projecte com va ser l'Albert Residència Sant Anastasi, el que convertigués en un Albert Residència Mixta, que penso que és d'aquelles fites que a la meva vida han tingut una importància capdalt. Me quedarien moltes coses, però, des de luego, aquell pas per a l'Albert Residència Sant Anastasi em va marcar moltíssim, perquè vivies el fenomen del jove en la seva totalitat. I com fer una residència mixta, que va ser la primera que es va fer, va comportar un seguit de reptes que van ser molt, molt vius, i que encara, i vull dir que penso que a la meva vida aquest ha estat el projecte fonamental, te diria.
Com a persona com ets? Una persona tímida, una persona simpàtica, una persona bocada?
Procuro... Jo diria que sóc més aviat tímid. Diria que sóc més aviat tímid.
I de jove eres molt lligon o no?
No gaire. No gaire.
No? I bon ballador?
Gens. Gens ni mica.
O sigui, quan tocava la Meravella i la Bisbal, tu te quedaves a l'escenari o a la llotja?
Exactament. Jo no era gens ballador. Jo era... M'agradava molt les audicions de música, de lo que calga. Això sí.
O sigui, tu t'anaves al concert, no?
Més que al concert, me'n recordo, me'n recordo que aquí a Lleida hi havia aquella sala que se'n deia Tiffany's, que sí, els matins feien monogràfics dedicats a... I llavors aquells monogràfics, ja, bueno, no se'n deia monogràfics, que feien audicions, i que anava, doncs, els diumenges al matí, doncs, a sentir aquells monogràfics que es feien.
Saps ballar sardanes?
No.
Ah. No, és que això passa a molts, eh? Sí. Perquè a vegades, tu no creus que hauria de ser, en vez de la ciutadania, la religió, que això hauria de ser de cadascú, no hauria de ser la nostra cultura popular i tradicional, les nostres danses, els nostres balls, perquè si no tot això es pot perdre.
Certament, no? Certament és important que conservar la cultura popular i la cultura tradicional, és molt important, no? Perquè la personalitat de les societats i de més, doncs, s'acostuma a anclar en aquestes qüestions. I que, a més, vull dir, davant dels fenòmens de globalització que tendeixen a desdibuixar i a despersonalitzar moltes vegades les societats, homogeneïtant-les i de més, doncs allò que reforça les identitats, però ho dic amb el sentit positiu, doncs precisament la cultura popular i tradicional podria entrar en aquest context.
Tu eres aquell de ronda matinal o no?
Pues la vaig escoltar.
No eres aquells que dedicaves discos, no?
No, però me'n recordo que en aquells moments en aquesta casa, a Ràdio Popular, jo hi havia moltes nits que baixava perquè hi havia de locutor un amic meu que posava música de l'últim crit i demés, que era el Carles Rodellar.
Carles Rodellar, l'ex, bon amic i company.
Exactament, i doncs que a la nit ell feia uns programes...
Charlie R. Popular.
Exactament. Pues aquests programes jo els havia viscut al costat del Carles Rodellar moltes vegades a l'estiu.
Ah, tu eres aquell que la regalaven algun disco, no?
Sí, potser sí.
Aquells que donaven d'obsequi.
Sí.
Bueno, parlem també d'una altra cosa. Tu te sents nacionalista, catalanista, independentista o espanyolista?
Jo diria que sóc, me referiria com un nacionalista, possibilista.
En aquest moment, tu més bé estàs angoixat, il·lusionat o desmotivat i desil·lusionat per tot el que està passant?
Jo penso, doncs, que tot el que està passant, doncs, hem de ser capaços de trobar uns punts de trobada, hem de ser capaços de facilitar punts d'encontre per tal de fer possible les coses, i que aquestes coses mai representin cap tipus de trencament, sinó que representin, doncs, la possibilitat de fer alguna cosa millor.
Si diem allò de que Lleida serà segur patrimoni de la humanitat, tu ho creus del tot o creus que no ens ho donarà?
M'agradaria moltíssim, i m'ho he de creure, doncs, i més com tenim amb un monument com tenim la Seu Vella, que és sensacional i que espero, desitjo i posaré tot el que jo hi pugui fer al meu abast, doncs, perquè així sigui.
Cine, teatre...
Cine.
Sarsuela, òpera.
Uf, són dues coses de que no... alguna vegada n'he sentit molt poques vegades, doncs jo et seré sincer, doncs...
Ja m'ho deia el senyor Castells, que no t'agrada gaire això. Pop o rock?
Rock.
I llegeixes premsa digital o ho fas en diaris?
Procuro, m'agrada molt el paper.
I quan t'aixeques pel matí, fiques la ràdio o la televisió?
Certament, la ràdio.
Te'n vas a dormir amb ella i t'aixeques amb ella?
Pues acostumo doncs, a aixecar-me, sí, a sentir la ràdio, i home, ja a la nit, pues, després de veure alguna cosa a televisió i de més, doncs ja no escolto la ràdio.
Ara et comprometré. Maya, Piris, Salvador Jiménez. Digue'm per un ordre.
Jo diria de que l'Església sempre ha trobat el seu home per aquell moment. I tots ells, a l'Església de Lleida, li han aportat quelcom.
No t'he parlat d'en Simoneta perquè d'aquest li tenim gran estima, i com està amb la seva malaltia, no volem parlar. Bueno, per acabar, hi ha persones que t'estimem molt, que ens havien dit que et portéssim, una persona que està molt, 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 molt malalta i saps que ha fet molt per lo que tu estàs treballant, pel Banc d'Aliments, especialment des de Jericó, que és mossèn Joan Mora, des d'aquí sempre el meu record, perquè és un dels meus millors amics. I també jo vull acabar amb una cosa de compromís, però no a tu. Ara et deixaré, i em coneixes de petit, sí, que tu facis una pregunta al locutor i que em puguis comprometre amb el que tu vulguis. Aquesta no t'havia passat mai.
No m'havia passat mai. I jo, quan, abans que et pregunto això, deixa'm que digui, no?
Me quedo un minut.
Mossèn Joan Mora és un home amb un carisma especial, com la persona que ens va deixar, que era el Joan Sunyol. Són gent que han fet i han marcat empronta a Lleida en tot aquest món. I llavors aquesta pregunta que tu em demanes, Cosme, doncs no sé quina fer-te, no ho sé, no ho sé.
Veus com no és tan fàcil fer de locutor de ràdio?
No, mai. Si, totes les professions tenen la seva dificultat.
Efectivament, cadascú està especialitzat en una matèria. Sí. No comprometre més, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, a seguir treballant des del Banc d'Aliments, de totes les activitats que porteu i de tot el que tu col·labores també amb l'espiritualitat que tu dius i amb el Bisbat de Lleida, que estàs amb moltes vessants col·laborant. Mm. Moltíssimes gràcies i que aquest projecte també del nou nom que ficareu al Banc d'Aliments i també amb el pare Sunyol, que tenia aquest nom, jo penso que el Banc d'Aliments ha de portar el seu nom i així serà un record per tots, el Joan.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins aquí avui, Ricard, ja veus, avui no m'han compromès, és una cosa bona, no? Llavors, quan te passa aquestes coses, te quedes una mica més relaxat, no hi ha hagut cap compromís. El meu correu, avui ho dic jo primer, és cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp, ara mateix ens ho dius, jo m'acomiado i la propera setmana torno amb tu. Ciao, Ricard, ciao, amics oïdors.
Gràcies, Cosme. Doncs el número de WhatsApp, vinga, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè, mira, si estàs viatjant pel territori, per si veus alguna foto, alguna paisatge que veus que t'agrada compartir, doncs ens el pots fer arribar. Notes de veu, que també m'encanta escoltar la veu dels oients, ja que sempre la ràdio és unidireccional, eh? Nosaltres enviem la veu però no us escoltem, doncs que perquè m'envies la teva nota de veu i si et fa vergonya, doncs enviem text. 664-526-180. A punt ja d'arribar a la una, com sempre, ben puntuals amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I buscant aquesta nova proposta, sí, dels nostres pobles.
Ahir vam anar a la Cerdanya, una població que es deia Vilella, i avui anem a Vilella de Bellera, al Pallars Jussà. També és un poblet petit, amb carrers coberts, que és una preciositat. I el dia que hi vaig pujar hi havia només dues famílies, ara ho explico. I dic, oh, quina meravella. Diu, sí, diu, a nosaltres la meravella ens agrada baixar al carrer Major de Lleida i passejar pel carrer Major. Clar. És a dir, allò com que ho tenen cada dia ja se'ls hi fa pesat. I a nosaltres que hi anem un cop, doncs diu, oh, quina meravella, no? És la realitat de la vida. Cal dir que el poble de Vilella es troba situat al damunt de Sarroca de Bellera, a 1.150 metres d'altitud. És un poble que tot just havia tingut mitja dotzena de cases, però en el dia de la nostra estada només dos cases romanien obertes. Són Casa Sallent, o Sallent, i Casa Jaume, amb un total de 8 persones. El paisatge és nevat, a clapes, cal dir que a la Solana ja ha marxat la neu, quan vaig enfilar el camí vers Vilella. Potser sigui que ja hi pujava amb bona predisposició, potser sigui perquè aquest entorn blanc del terra i blau infinit del cel, o potser perquè en arribar al poble que conserva els seus carrers coberts i l'antic portal que permetia tancar, la veritat és que aquest entorn és dels més bells i agradables del meu llarg viatge per les nostres terres. Els de Casa Sallent ens han convidat a pujar, i a més de la seva gran hospitalitat, que han acompanyat amb xolís i formatge, i regada amb vi que hem tastat al menjador, ens han deixat bocabadat en obrir el balcó i des d'allí poder contemplar el que avui hem contemplat. Ells, com que ho veuen cada dia, ja no hi donen importància, però es pot garantir que ningú que ho contempli per primera vegada quedarà indiferent. Des del balcó, on feien petar la xerrada, donem una última ullada a un món de somni visual. La Pili, que és la jove de la casa, diu que els agradaria més veure altres coses i que per qualsevol necessitat han de sortir cap a la Pobla de Segur i que li agrada molt passejar pel carrer Major de Lleida. Això ho deia la Pili, per tant, vull dir, és el contrast que dèiem al principi. És l'altra cara de la moneda. Nosaltres vivim una cara i la gent del món rural i aïllat és una altra cara. Per tant, deixem Vilella de Bellera amb aquest bon record d'avui d'haver compartit amb aquesta gent xolís, formatge i vi. I diu la dita, diu, amor de carnaval és el que més val.
Gràcies, Joan. Arribem a la una, com sempre buscarem aquesta darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després hi tornem, estem a la meitat de la setmana amb el Joan Ramon González, amb els bocins d'història als nostres carrers i les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya conocemos las principales novedades de la campaña de la renta 2017 que acaba de presentar la Agencia Tributaria. ¿Cuáles son, Joaquín Bizmanos?
La Agencia Tributaria quiere facilitar las cosas al contribuyente, agilizar la campaña de la renta, que dejemos de ir a las oficinas. Por ahí van las novedades. La principal, una nueva aplicación móvil para favorecer la presentación de las declaraciones más sencillas, en un solo clic. La utilizarán muchos, según augura Rufino de la Rosa.
El colectivo que hemos estimado de contribuyentes que pueden presentar la declaración con un único clic, pues es casi 5 millones, 4.850.000 contribuyentes, como mínimo.
Esta aplicación estará disponible el 15 de marzo. También a partir de ese día se anticipan algunos servicios como el envío de datos fiscales. Este año ya no hay borrador físico, todos los datos estarán en la plataforma Renta Web. Otra novedad es que se incrementa la asistencia telefónica para que determinados perfiles de contribuyentes como los jubilados puedan hacer la campaña vía telefónica. Cogen cita previa. La Agencia Tributaria se pone en contacto con ellos para cumplimentar la declaración. La campaña de la renta arranca, a Pilar, el 4 de abril, termina el 2 de julio.
Y nuevo acercamiento entre las dos Coreas. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un va a visitar Corea del Sur para acudir a los Juegos Olímpicos de Invierno que empiezan este viernes. Viviendo los preparativos de esos Juegos está Pablo Diez.
La hermana del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha anunciado su intención de viajar al sur el viernes para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Kim Yo-jong, que es una de las principales asesoras de su hermano, se convertiría así en el primer miembro de esta estirpe en visitar Corea del Sur. Dentro del deshielo entre las dos Coreas que han traído las Olimpiadas de Invierno de Pyeongchang, este viaje de la hermanísima de Kim Jong-un ha causado una gran sorpresa. Pero Corea del Sur, que aboga por la distensión, tiene que consultar su visita con Estados Unidos porque Kim Yo-jong está incluida en una lista negra por la violación de derechos humanos de que se acusa al régimen estalinista de Pyongyang.
Y hay más noticias en este miércoles 7 de febrero que te las contamos aquí en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Amaina poco a poco el temporal de nieve, aunque el frío se ha vuelto todavía más intenso y no se descarta que vuelvan a registrarse nevadas generalizadas el viernes. Atentos a Ávila. El ayuntamiento de la ciudad castellana ha agotado en un mes las reservas de sal para 2 años. En lo que llevamos de invierno, en Ávila han utilizado 900 toneladas de sal. Pendientes de Siria, los terroristas del Estado Islámico han perdido sus principales bastiones, pero la guerra suma y sigue. Hoy han muerto 15 personas en un ataque aéreo en una región controlada por la oposición al régimen de Al-Assad. Los bombardeos dejan además 60 heridos. Y en este Mediodía COPE preguntamos a los oyentes por el último informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 4 de cada 10 jóvenes españoles de entre 15 y 21 años aseguran que les compensa emborracharse y perder el control a pesar de los riesgos que implica. Y precisamente te preguntamos por esta cuestión. ¿Los padres somos conscientes de lo que beben nuestros hijos o preferimos mirar hacia otro lado? Puedes dejar tus notas de voz, tus comentarios en el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000, 637-230000.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo creo que ponéis en clave misionera con una historia protagonizada por mujeres, ¿no?
Pues sí, señor. Vamos a recordar en primer lugar dos mujeres. La primera es Carmen Hernández, que falleció en julio de 2016. Fue iniciadora, junto con Kiko Argüello, del Camino Neocatecumenal. Y ahora otra mujer es española, María Ascensión Romero, la va a suceder en el equipo internacional que guía esta realidad eclesial en todo el mundo. Tiene 57 años y ha sido misionera itinerante en Rusia durante 25. Nació en Tudela, pero se vinculó a una comunidad neocatecumenal en Soria, y uno de los responsables de aquella primera comunidad la ha descrito como una mujer de fe recia, de esas personas que se lo juegan todo sin condiciones por su fe. Hoy los neocatecumenales están presentes en los 5 continentes y su pasión evangelizadora les lleva también al corazón de las grandes urbes secularizadas de la Europa central o del norte, donde están contribuyendo al redescubrimiento de la fe y de la Iglesia.
Pues lo escuchamos atentamente, como siempre, con más detalles en una media hora en
El Espejo. Ahí nos escuchamos, hasta luego.
Gracias, José Luis. Y en los deportes, el presidente del Barcelona se pronuncia sobre la celebración del gol de Piqué, José Luis Corrochano.
Dos sonidos sobre este tema. El primero de Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barça, para El Mundo Deportivo.
Bueno, yo creo que es una celebración que muchos jugadores utilizan cuando hacen goles. No es la primera vez que vemos un jugador que con el dedo, ¿no?, silencia a los estadios o a la gente. No es la primera vez, y yo encuentro que es una celebración, bueno, normal, como ha ocurrido también en el Camp Nou muchas veces, y a todo el mundo puede recordar, pues, a algunos jugadores que lo han hecho, no en el Camp Nou, en otros campos de la Liga, ¿no? Por lo tanto, bueno, la celebración de un gol, de un gol importante que significaba el empate a pocos minutos del final.
Y este otro sonido de Piqué sucedió anoche en una cena con sus compañeros, con los que trabaja haciendo entrevistas a futbolistas. Dijo el domingo Piqué que el español era propiedad de los chinos, cosa que es verdad. Le preguntan esa cena a uno de ellos, de nacionalidad china, ¿qué piensa sobre que la prensa diga que no le gustan los chinos?
Hey Edmund, what do you think about the Spanish press saying that I don't like Chinese?
You love Chinese.
I love Chinese cowboy.
Tú quieres a los chinos, le contesta su amigo chino. A las 9:30, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, Sevilla-Leganés, empate a 1 en la ida, lo cuenta el tiempo de juego a las 8:30.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida amb 6 minuts per sobre de la una, a la meitat de la setmana, dimecres 7 de febrer del 2018. Hores d'ara seguim amb 5-6 graus aproximadament a la ciutat de Lleida, amb un sol, doncs, que de moment està present a la ciutat de Lleida, no parlem a tot el territori. I ens han avisat que temperatures baixes aquests propers 2 dies i que demà dijous s'espera que la cota de neu baixi. El que farem tot seguit és donar la benvinguda al Joan Ramon González amb els bocins d'història i els nostres carrers. Ja 2:15. Parlarem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Des d'ara, com a darrera hora, Endesa inspecciona i trasllada material en helicòpter per reparar els danys de la nevada a diverses torres elèctriques. Dèiem que hi ha 300 usuaris encara afectats i que els bombers han evacuat amb helicòpter 7 persones atrapades per la neu en una casa rural a Coll de Nargó. Fem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González i li donem la benvinguda. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Com prou de febrer.
Saps quin dia és avui?
El 7.
7 de febrer. Però què és el 7 de febrer? Hosti, no has mirat el sant oral avui, eh?
No.
I és un sant és molt important, eh?
A veure.
Potser dels més importants, eh?
A veure, pues
avui és el sant Ricardo Rey.
Home, ostres, però felicitats, la teva onomàstica. Molt bé, molt bé.
Ho hem recordat amb la Mari Carmen Salvador a la primera hora, perquè ella també a casa tenia un parell de Ricards.
Sí.
Saps el que em va costar a mi aprendre'm la data del meu sant? O sigui, al final, aquí, des de ja fa molts anys que estic aquí a la ràdio, sí. Com que em felicitava la Mari Carmen cada any, al final m'ho vaig aprendre.
Clar,
7 de febrer.
Clar, molt bé.
Ostres, a l'abril hi ha un altre, de Sant Ricard, però aquest és el Sant Ricard rei, aquest, ja, el gran.
El corazón de León.
Bueno, no ho sé.
Bueno, el més famós, sí, Carlos, és el corazón de León.
El corazón de León,
no?
Escolta.
Millor, no?
Si ho hem de fer,
les cremades,
si pots triar, triem.
Pues molt bé,
en fi,
no?
Però més a part. Sí, sí, no, sí. També és un bocí d'història.
I tant. No, no?
El santoral.
I tant, sí, sí. Home, jo tenia la família, un tiet que es deia Ricard, i algun altre cosí llunyà del pare, però la veritat és que no sabia quan celebraven el sant.
Són pocs, eh? No, és un nom molt... que sempre n'hi ha, sí. Però pocs.
No, no, exacte.
És un bon nom, eh? Mantenim la exclusivitat.
Correcte, és allò del pot petit i a la bona confitura, doncs és una mica aquesta filosofia, eh? I que es mantingui, que no es perdi, perquè hi ha alguns noms que estan passant a l'oblit totalment.
Bueno, però jo veig que això són modes, eh?
Sí.
Igual
sí,
que
sí,
estic
sí.
veient noms de català antic o allò que potser fa 100 anys es feien anar molt, s'havien perdut i ara hi tornen a ser, jo crec que tot va i bé, eh?
I tant. Sí,
és veritat que hi ha noms i noms.
Sí, per descomptat.
És igual, mira, suposo que quan te'l posen tu sí. ja t'acostumes i mira, el teu és el teu, no?
Correcte.
Però bueno.
Pues veus, parlant de noms, anem a parlar avui d'un fotògraf que
ah, sí?
Potser és més conegut pel cognom que no pas pel nom, perquè es diu Centelles,
ah,
però
sí?
el nom era Agustí.
Ah,
Agustí sí que
Centelles.
És un d'aquests noms que s'estan oblidant. Agustí sí que jo crec que és més difícil trobar Agustins. Jo també vaig tenir alguns coneguts a la família.
Però... Conec un nen de 7 anys, que es diu Agustí.
Hosti, pues mira,
bueno, conec.
Això... Sí,
és company de l'escola del meu petit.
Molt bé, no, Agustí. Molt bé.
El pare també es diu Agustí.
Home, no? Ah, això és la tradició, llavors, que es mantenen. Sí, perquè tota la família, els pares, es deien Ricard algú o...
El meu besavi per part de pare.
Déu-n'hi-do.
Que no el vaig conèixer.
A buscar
a més, es deia igual que jo, Ricard Álvarez.
Molt bé.
Perquè ve per part de pare.
Clar.
Sí.
Així ja està. Bé, o sigui que tens...
No, mira, ara faré l'explicació. No ho he explicat mai, això, per antena. Mai. Jo, el meu nom a les xarxes socials és...
Primícia, exclusiva.
Sí. És Ricky II.
Ah.
I la gent fa, però Ricky, rei, R-I-C-K-Y, després dos sis llatines, oi? Per què? No, perquè jo sóc el Ricard II de la família. Clar, havia un altre avantpassat que es deia
correcte.
De nom i de cognom, per
correcte.
Això. Si no
correcte.
Fos el nom, sembla allò, no? Però
clar,
nom
clar,
i cognom.
Clar,
I dic, bueno,
clar,
jo sóc el segon.
És clar que sí que ho
havia
dit.
Ricard el rei segon.
Sí, perquè si no...
No som família real ni res, però bueno, escolta.
No, però, bueno, és un antecedent, és un ancestre.
Aquesta és l'explicació.
Molt bé, m'ha semblat magnífic. Bona explicació.
Que això, mira, les xarxes socials cadascú explica el nom que vol, però aquesta és l'explicació.
Bueno, doncs veus, ja ho sabeu, els que seguiu el Ricard a les xarxes socials,
ull,
que és bastant actiu.
Ull, que comencem parlant d'una cosa i jo et porto cap a baix. El Joan Ramon ve aquí amb un guió i li destrosso sempre, cada setmana.
Això forma part del programa, jo crec que és la frescura que té el programa aquest. Exactament. Bueno, doncs avui el que tenia preparat era parlar d'aquesta magnífica exposició que ha fet el Museu Morera, per recordar precisament que l'any passat es commemorava el 80 aniversari d'un fet dolorós per la ciutat de Lleida, dintre del context de la Guerra Civil, que va ser el bombardeig el 2 de novembre de l'any 1937. Un dels primers bombardejos havia passat ja el de Guernica, el País Baix ja havia caigut en mans de Franco, però llavors Catalunya començava a veure el que li podria passar, no solament per les referències del País Baix, sinó aquest bombardeig que va patir la ciutat de Lleida va ser una marca del que després passaria a Barcelona i a d'altres poblacions, la Granada, per exemple, aquí a casa nostra, Reus, o la mateixa Lleida que va tenir altres bombardejos que ens oblidem.
Tots ho són, però aquí el Joan Ramon ja ens ho ha explicat, el Lleida sí. va ser llastimós i de mala sort.
Correcte. Sí,
perquè
sí.
a més és aquell que explicàvem sí. que tornaven i perquè
sí,
no
sí,
les havien pogut llançar les bombes.
Correcte.
Bueno, doncs aquí mateix.
Correcte, per descomptat, exactament.
Sí, tots són llastimosos, sí. però aquest va ser d'autèntica mala sort total.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Perquè vull dir, no era un objectiu de bombardeig, Lleida.
Correcte. Llavors, el Museu Morera va tenir la iniciativa de, en la sala d'exposicions temporals de fer una dedicada al fotògraf Agustí Centelles Ossó, i de tot el reportatge que va fer aquell 3 de novembre, un dia després del bombardeig, i que veritablement es demostra la sensibilitat d'una persona que és fotoperiodista, perquè és dels millors fotoperiodistes que va haver a l'estat espanyol en la primera meitat del segle XX, el Centelles, sense cap dubte, és un, diuen, alguns lo comparen com és el capa espanyol, o el capa català, si lo volem centralitzar més a casa nostra, perquè és una persona d'aquelles pues, que tots hem fet fotografies, tots fem fotografies, i amb els mòbils encara més.
No, avui en dia ja ho trobem normal, això, eh?
Però ja sabem que davant d'un mateix model o d'un mateix sí. lloc, fer una foto, no tothom fa la mateixa foto,
no.
encara que la càmera siguin igual, perquè depèn com poses la càmera i tot, i després pots jugar a les vèdies amb les
i canvia i molt, eh?
però a vegades simplement el ficar-te més amunt, més avall, d'esquerra o de dreta, o
tallar... No parlem de càmeres millors o pitjors, no, no.
Correcte.
Sensibilitat del fotògraf.
Exactament, exactament. Mm-hmm. Llavors, això és el que d'alguna manera donava l'excusa al Morera, que és un museu d'art, de poder fer una exposició sobre fotografia, perquè entenem que la fotografia també és un element artístic. I era, tot i que, evidentment, el triomf de l'exposició ha estat més el document i que molta gent ha descobert la brutalitat d'aquell bombardeig gràcies a les fotos del CAPA, del CAPA, del Centelles, veritablement és un document en el que es pot veure que una persona també havia posat la càmera i com feia... aquell reportatge que, com s'ha comentat ara, probablement les formes actuals de periodisme no deixarien publicar-les, aquelles fotografies, perquè l'home, l'equip de fotògrafs que portava l'Agustí Centelles, venien del front d'Aragó i al passar cap a Barcelona es va assabentar que havia hagut el bombardeig de Lleida i va desviar-se i va vindre cap a Lleida.
Imagina.
Exactament, va ser per casualitat que passa.
Va ser a l'endemà, això?
A l'endemà, sí, per descomptat.
En quina hora va ser el bombardeig? Bueno, quina hora?
El bombardeig va ser cap a les 2-3 de la tarda.
Sí, migdia, per entendre.
Sí, i això el bombardeig pues, seria...
I ell arribava l'endemà, eh?
Sí, sí, això seria l'endemà perquè li van treure les runes, l'endemà... I llavors va anar primer directament al cementiri i tira tot un rodet al cementiri. Curiosament, hi ha dues fotografies molt estètiques que es veu al cementiri amb los xipressos amb la boira, aquesta característica, aquella boira
sí,
que va impedir
sí, novembre
que les bombes caiguessin a Flix. Mm-hmm. Llavors, allí d'aquell dia hi era, havia boira el dia següent. Si hagués estat el dia anterior, potser també haurien tingut de deixar les bombes en un altre posto.
Sí, sí, sí.
I hi ha dues fotos d'aquestes tristes, d'un cementiri amb xipressos i boira, sense ningú, i després hi ha tot el reportatge d'aquelles escenes brutals, dels morts afilerats, uns al costat dels altres, algú està despullat i a l'estar despullat està tapat amb cartrons. Després, les persones que venen a identificar-los, normalment són les esposes, en alguns casos tenien en compte que havia els nens i nenes del liceu escolar, doncs estan les mares, i el Centelles fa tot un carret, recordant la gent que són de l'antiga promoció de les nostres, de la meva edat sobretot, que abans les càmeres tenien carrets de 36 fotografies.
Sí, sí, 24, 36.
Exactament, 36
sí,
fotografies sí. Era el màxim que podia disparar una càmera sense canviar de rodet.
Sí, sí.
Llavors, tira tot un rodet sencer al cementiri. I aquest rodet, és per primera vegada, es veu tot sencer en una exposició. I a part d'aquestes dues fotos del cementiri, les altres són de les persones mortes i de les persones que venen a plorar-lo. I entre elles està la famosa que es considera la Mater Dolorosa, aquella que es considera com una autèntica emblema, que després es va utilitzar moltíssim, com vam comentar, que tot i que es diu la Mater Dolorosa, però és la que està al costat del seu marit, és a dir, que no està plorant al davant del fill, sinó que està plorant al davant del cadàver del seu marit, que a més té pues, una faixa i d'altres imatges que esgarrifen solament de veure pues, clar, el dolor que tenen, i normalment són tot dones les que estan plorant a la vora dels cadàvers. Va fer tot un carret que és espeluznant i és l'horror de la guerra, l'horror de los bombardejos, i que ara, tot i que estan passant ara, i el que està passant a Síria, i el que estan passant cada dia, Afganistan i demés, potser estem més sensibilitzats de fer-lo, però aquestes com estan a casa nostra, és el de sempre, quan tu mires, tot i que han passat 80 anys...
Hi ha poques imatges disponibles,
correcte,
són en blanc i negre,
correcte.
Les va saber fer bé... des del punt de vista de què transmeten.
Sí, sí. No, i després el que dèiem, és a dir, per exemple, quan va haver l'atemptat de l'estiu passat a les Rambles, les imatges dels ferits i dels morts van sortir una mica a les xarxes, però oficialment no es van publicar.
Sí, sí, no, no és veritat.
Aquí no, aquestes imatges s'utilitzen perquè, evidentment, la República li va interessar també publicar-les per dir la bestiesa de lo que era el feixisme, llavors s'utilitza com un element propagandístic, sense cap dubte, i estarà publicades arreu, i aquesta, sobretot, la que es diu la Mater Dolorosa, pues és una superconeguda, no? Quan va acabar el rodet del cementiri, va tenir curiositat i va agafar i va carregar la càmera amb un segon rodet i se va anar a Lleida, a la ciutat. Llavors va fotografiar la ciutat bombardejada. I va fer tot un reportatge, va començar per el que seria aproximadament l'estació d'autobusos, i va fer un recorregut cap a la zona de Ferran, i se li va acabar el rodet per allí. I va pujar fins al carrer Cavallers, va fer una mica així un excurso, se podrien veure. Potser lo interessant seria ara comparar les fotos aquelles que estan allí de los impactes que van rebre veure les bombes com estan aquells edificis, aquells jocs, que alguns encara tenen algun referent que encara es conserva, altres han canviat completament, no? I es veuen fotos, pues, de cases enderrocades, el carrer Major, per exemple, a Vall de Sant Francesc, encara hi ha un camió i al mig del carrer Major i tot allò ple de runa, i hi ha milicians que estan traient runa de les cases per buscar possibles ferits, el que estem acostumats a tornar a dir ara a veure.
Sí, sí, sí.
Hi ha algunes fotos molt curioses, com alguna, per exemple, pues, que es veu que la inclina, és a dir, que es veu que li busque aquell caire artístic per donar-li aquest caire. Agustí Centelles i Ossó va néixer a València l'any 1909 i va morir a Barcelona l'any 1985. És a dir, el seu pare era valencià, però des jove, quan va morir sa mare, se va marxar a Barcelona, i per això ell, tot i que va néixer a València, es va criar a Barcelona, i als 11 anys ja va estar molt aficionat pel tema del cinema, volia ser operador de cinema, volia començar a col·laborar, i als 15 anys ja va començar a col·laborar amb un fotògraf gratis, el Ramon de Baños, i així es va aprendre el tema de la fotografia. Al cap d'un temps lo van contractar pel Dia Gràfic, un diari que va sortir, i va començar ja a fer fotoperiodisme, i després va treballar per la galeria del Josep Baldosa. Però sobretot la seva carrera fotogràfica la fa a partir de la República. A l'any 31 li criden per fer el servei militar, i quan torna de fer el servei militar torna a treballar en principi per 75 pessetes diàries en lo que era un fotògraf que havia a Barcelona, i no té disciplina, ell vol ser molt creador. Li marquen d'editor, has de fer aquesta foto a tal hora des d'aquí, i ell diu, pues jo des d'aquí no, potser la vull fer des d'allà. Total que no dura gaire aquest contracte, lo acaben fotent fora, i s'havia comprat una màquina Leica, que era de les primeres que compraven, que es podia veure a l'exposició.
Una Leica,
exactament, sí, Leica, no Leica, sí, sí. Leica, per 900 pessetes, que la va pagar a plaços a 100 pessetes cada mes. Pensem que en aquells moments cobra 75 pessetes al mes, és a dir, que va treure els diners com va poder, però amb aquella...
Com va poder.
Exactament.
I s'havia de menjar i viure, ja, també.
Per això, suposo que no sabem com ho va fer, però de totes maneres, a partir de l'any 34 comença a fer fotos i triomfe. La gent descobreix lo bo que és, i arriba a cobrar 2.500 pessetes al mes, amb el qual pot pagar perfectament l'Eica en aquells moments. Llavors, els reportatges que hi ha de l'època del 34 al 39, aquests anys són fonamentals per entendre la història del país. Això no li van perdonar als franquistes, que fes aquesta difusió des del punt de vista de lo que era la República, perquè quan acaba la guerra marxa, s'exilia com tanta gent, arriba als camps de concentració de França, a Argelès, i continua fent fotos, inclús allà als camps de concentració. Al principi inclús els francesos no li deixaven passar amb les càmeres que portava, però al final li deixen, i documenta també l'estat, moltes fotos dels camps de concentració del Rosselló les va fer ell. I a l'any 44 intenta tornar a Espanya, i llavors que fan totes aquelles fotos? Sap que si entra a Espanya amb aquelles fotos, llavors les deixa a Carcassona, a vegades amb una caixa de fusta, i la deixa allí amb uns pagesos, amb l'excusa de que va a recollir raïm, se queda amb uns amics que farà i tornarà a Espanya. Torna a Espanya, l'agafen, l'empresonen, li condena a 12 anys de presó.
Per fotògraf,
però després el que passa, el condenaven, però després l'avalen i tot això, i al cap d'uns mesos torna a sortir i l'amnistien. Però pràcticament no pot continuar fent foto periodística, sí, i es limitarà a fer foto comercial i foto industrial, que també seran bones, però és un altre panorama. Evidentment, no hauria passat a la història per les altres fotos que fa. I quan acabe...
No, és que ara m'has deixat amb la intriga de la caixa.
Exactament, és que això és...
La recupera o no la recupera?
La recupera poc després de morir Franco, agafa i se marxa a Carcassona, va a buscar-la, la tenien guardada aquells senyors, els fills d'aquells senyors de Carcassona, i torna amb aquesta caixa cap aquí, i llavors a partir de llavors se comença a conèixer el Centelles, fa exposicions i demés, i el morirà el 84, i després de mort continuen les exposicions, i malauradament el 2009 hi ha un problema en què fer amb el seu fons, perquè los hereus lo volen vendre, la Generalitat lo vol comprar, però els diners que paga es veu que no són suficients, i al final ho acaba comprant el Ministeri de Cultura, i actualment tot el fons del Centelles està a Salamanca, al Museu de la Memòria Històrica, i veritablement, pues, bueno, això va haver una mica de polèmica fa ara quasi bé 10 anys entre els hereus, entre el Departament de Cultura i, clar, que sent un autor català, pues, que estigués allí. En total, es va deixar 12.513 negatius i 928 plaquetes de vidre. Per tant, és un document important el que es pot veure a Salamanca.
Ull a cop de carret de 24 o 36 o 12 fotos.
Correcte,
no?
Correcte. Sí, sí, per descomptat. I, per tant, aquesta seria una mica molt ràpida la història del Centelles, un dels grans fotògrafs de fotoperiodisme universals, espanyol, el més important de la primera meitat del segle XX, i català, evidentment, bueno, neix a València o català, perquè es va desenvolupar tota la seva carrera, bàsicament a Catalunya, també en aquest sentit, i que el seu fons, sortosament, s'ha conservat i la seva memòria està reconeguda. El 2010, l'Ajuntament de Barcelona li va fer una placa on havia viscut a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, i, per tant, se va intentar polir una mica aquells desencontres que havia hagut en la família. Però, en fi, són coses a vegades que també pels diners, també, perquè em sembla que el Ministeri va pagar uns 700.000 euros i... no sé si són euros o pessetes, això no sabré dir. No, sí, home, són euros.
Sí, perquè 700.000 pessetes, escolta, les compra jo,
són euros.
No és que em sobren, però em refereixo que trobo que és important.
Sí, són euros. Ara està bé, no? Ara, per l'època ja són els euros, exactament. Ara, per un moment,
ja fa dies que tenim els euros.
Per això mateix, correcte.
Doncs escolta, va, fem una pausa ràpida i parlem de carrers i places.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, cine sin cortes en 13.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
El gran antídoto contra el fundamentalismo.
Las investigaciones sobre la niña boliviana de 11 años que dio a luz a un bebé en Murcia...
Las secuelas son más a largo plazo. Convertirse en madre con 11 años...
Está pasando.
¿Se siente usted traicionado, mal pagado?
No, mal pagado no, pero es posible que un poco abandonado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía...
Sigue habiendo 12 comunidades en alerta. Dice, no, mire usted, los Pirineos han nevado mucho.
Estás en Herrera, en COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, carrer, plaça...
Pues avui parlarem de passarel·la, la passarel·la del Liceu Escolar, ja que hem parlat del bombardeig que va fer Centelles. A part del monument que té aquest bombardeig que es va produir l'any 1937 al davant del Liceu Escolar, a lo que és Blondel, i el que és el Pati de les Comèdies, hi ha aquell monument que cada 2 de novembre es recorda la paeria i fa un homenatge amb flors, i aquest any passat es va rememorar amb els supervivents que hi havia, però la passarel·la de Cap Pont, la que tots coneixem com la passarel·la de Cap Pont, la primera passarel·la que hem tingut a Lleida...
La que estava davant del carrer Cavallers.
Davant del carrer Cavallers, correcte. El nom oficial és passarel·la del Liceu Escolar.
Ah, val.
Per tant...
És veritat, sí. La passarel·la peatonal.
Per això mateix.
Pues és la primera.
La del Liceu Escolar, que d'alguna manera com aniria a tocar a lo que estava el Liceu Escolar, recordem que estaria poc allà, una mica més enllà del Caixa Fòrum, davant de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, doncs, en homenatge al bombardeig i a aquest Liceu Escolar, que també va ser important en el que va ser la pedagogia, el nom oficial de la passarel·la de Cap Pont és aquesta. Una passarel·la que em penso que s'ha convertit probablement en el punt més transitat sobre el riu Segre, peatonal, té una èxit total.
Home, és que està ben col·locada.
Ben col·locada.
D'altres coses l'Ajuntament no encertarà, però aquí almenys el lloc sí.
Està, sí, sí. No, inclús la passarel·la jo crec que té aquest aire així, amb aquells bancs, aquells vidres, té un disseny, perquè les altres potser són una mica més forçades, les altres passarel·les,
sí.
Que també fan el seu paper, però aquesta, i fins i tot ara hem enterat doncs, que aquest concurs d'idees que ha hagut, es veu que ha guanyat el que se cobreixi. Que sigui una passarel·la coberta, no sé si
sí,
ja ho serà.
Sí, sí.
Ja ho veurem, potser perdre una mica la seva gràcia.
Vaja, no he vist el projecte.
No, el projecte suposo que no s'ha fet encara, tampoc.
Ni sé si té data, ni pressupost assignat. Vull dir, jo en el seu temps vaig veure el projecte de remodelació de Ramo de Ferran i ja veus com està. O sigui, que no s'ha fet res, ni hi ha projecte acabat. Per tant, jo això d'aquests projectes, doncs, bueno, mira, sí, és molt bonic quan es diu, després tothom s'oblida.
Exactament, per descomptat. Però és una de les que potser ja funciona per si sola, i sí que a l'estiu, a les 3 de la tarda, potser fot un bat de sol que es patega, però en fi. Però sempre va a l'airet del riu, que també a l'airet una mica.
Si em dius la zona dels bancs,
sí.
Ho entendria.
sí. Però la zona de la passarel·la, doncs, escolta, tu, si fa calor passes més ràpid.
Per això mateix, per això mateix. Bueno, en fi, comentat està.
Joan Ramon, que tinguis bona setmana.
Lo mateix, i bon final de festa d'aniversari de Sant Ricard.
Gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Minut i mig, arribem a 2:15. Buscarem les senyals horàries i de seguida parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Et torno a recordar aquesta darrera hora, i és que Endesa està inspeccionant i traslladant material en helicòpter per reparar els danys de la nevada a diverses torres elèctriques, i que també els bombers han hagut d'evacuar amb helicòpter 7 persones atrapades per la neu en una casa rural a Coll de Nargó. Hores d'ara també la xarxa viària lleidatana només manté amb l'obligatorietat de cadenes el port de la Bonaigua. És l'única via, l'únic punt en la xarxa viària lleidatana que es manté amb cadenes, és el port de la Bonaigua, la C-28.
En Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso. Un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlos sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I arriba el moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre, des de l'espai Info COPE Lleida, que ja saps que ens trobes en carnet a www.infocopelleida.com, i que, com sempre, estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
David Casero.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Això és, hi ha hàbits que no canvien mai, eh?
No.
Bon dia, hola, què tal? Buenas tardes. està bé, és el nostre segell d'entrada.
Ja ho sabeu, eh? Jo, fins que no he acabat de dinar, no és bona tarda, per mi.
Que sí que no tornarem a obrir el debat aquest. Hi ha un altre debat més interessant, Com és, per exemple, si jo te felicito en les redes socials, te hace falta que te llame o te lo haga en el WhatsApp. Aquest el vam obrir i és un debat que haurem de fer algun dia.
No, me l'apunto perquè...
Jaume Sitja.
Convidarem amb algun especialista a veure quin
és... Especialista de cumpleanys.
De models. De modos, a veure com...
No, no, que te'n rius.
D'educació.
A veure, que ens en riem i hi ha gent que té un problema a veure què fa amb això dels aniversaris. Jaume Sitja, de què parlem avui, que no serà d'això?
No, doncs som a la setmana pre-Sant Valentí. Setmana per repassar tendències pel 2018. Setmana per començar a preparar el Mobile World Congress. En definitiva, que tenim un mes mogudet. Avui ens començarem a moure segons una de les tendències que es preveu cada cop sigui més present en les nostres vides. Els gadgets inalàmbrics que han revolucionat el món del so a l'entorn domèstic. Parlarem amb Energy System a l'espai de l'entrevista TIC. I després de l'entrevista, doncs, avui no tindrem sorpresa musical.
No, avui l'ha triat el Jaume. S'ha acabat la sorpresa.
Doncs, s'ha acabat. Doncs, volem tenir un record per Dennis Edwards, que ens va deixar el passat 1 de febrer, a dos dies de complir 78 anys. Tot un crac de la música,
Doncs és bo que li fem un bon record.
Podrem, això sí, fer el concurs de l'any de la cançó.
Sí. Sí, tu sí que te'l saps, jo ja ho veurem, a veure de quin any és.
I després, com no, després de la música, la tertúlia Freak. Doncs la efemèride que ens té preparada, com sempre, el David, la deixo aquí, ens esperem després, escoltar-la. Sí. Vale. I quins temes tractarem? Doncs la Super Bowl i...
I les noves tecnologies.
I els costums, no?, que ens han canviat, no? Com afrontem aquests nous events? I com no, els errors de l'iPhone 10 que enfaden els usuaris. I són, no són, és un rumor, és...
Què passa, David, con l'iPhone 10?
Bueno, pues...
Bueno, parlarem.
Passa lo que passa, ara hablaremos d'ello.
I lo que diem sempre, no?, doncs, que l'entorn de les noves tecnologies ha canviat la manera de fer. I avui en dia, la meitat dels joves només naveguen per mòbil. Ho comentarem tot plegat.
I com acabarem?
Pues com sempre, amb el millor pel final. El millor, els 3 minuts finals, acabem amb les fantàstiques idees i solucions. Què he dit, idees i solucions? Mm-hmm. No, comoditats. Comoditats, que ens porta, com sempre, l'espai tecnològic del carrer Segovia 4 i a internet, espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Y ahora sí, Jaume, la entrevista del día.
Lo anunciábamos al principio. Una de las tendencias para este 2018 son las conexiones inalámbricas. Lo vemos con nuestro día a día. Los gadgets inalámbricos cada día son más protagonistas y están revolucionando el mundo del sonido doméstico. Para hablar de este cambio, hoy tenemos con nosotros a Daniel Lavillo, director de innovación de Energy System, uno de los principales actores del sector de la electrónica de consumo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel?
Muy buenos días, Jaume. Muy buenos días, David. Todo bien. Y un placer estar aquí con vosotros en InfoCopellida.
Encantado de escucharte. Es una realidad que las conexiones inalámbricas están cambiando la manera de hacer las cosas cotidianas. Pero ¿a qué ritmo estamos avanzando?
Pues, Jaume, a un ritmo realmente muy, muy rápido. Nosotros hemos apostado por tecnologías inalámbricas hace más de 12, 13 años y ahora vemos cómo esto va cogiendo un ritmo muy, muy fuerte en el mercado. El consumidor realmente percibe un valor altísimo en esas tecnologías, no solo en audio, ¿no?, donde somos especialistas, estamos muy enfocados en nuestra empresa, pero también vemos todo el sector tecnológico, como por ejemplo grandes marcas de telefonía móvil que, bueno, deciden quitar las conexiones físicas y apostar fuertemente en sus teléfonos flagship en tecnologías inalámbricas. Entonces estamos viendo un momento bastante dulce en, se puede decir, la conectividad inalámbrica en general.
Buenas tardes. Digo, ¿qué tipo de tecnología inalámbrica ahora que parece que la tecnología quiere asumirnos y controlarnos el hogar? ¿Cuál es la tecnología para el hogar que mejor o que más podemos utilizar para todo nuestro sistema multimedia?
Hola, buenas tardes. Pues yo diría que la tecnología la que mejor se adapte a las necesidades del usuario, ¿no?, a sus necesidades. Pero vamos a hacer así un breve resumen así a nivel hogar, desde tecnología Bluetooth, ¿no?, con altavoces Bluetooth, altavoces inalámbricos, que son, vamos a poner así, la tecnología inalámbrica más sencilla, ¿vale?, hasta una nueva tecnología muy reciente que ya estamos también implementando en algunos de nuestros productos, que se llama TrueWireless, que se permite a través también de conectividad Bluetooth conectar dos dispositivos de forma completamente inalámbrica. Para poner muy sencillo, pues un altavoz izquierdo y uno derecho, pues se podría hacer un sonido estéreo de forma totalmente inalámbrica. Y para terminar, la tecnología, como has dicho tú y has bien indicado, la tecnología más smart, ¿no?, que es a través de la conectividad Wi-Fi, que permite hacernos en el hogar pues un sistema multiroom. ¿Qué es eso del multiroom? Pues para poner sencillo, pues como el hilo musical, ¿no? Yo permite que yo tenga un altavoz en la habitación, un altavoz en el salón, otro altavoz en la cocina, una torre, y todo eso conectado y controlado a través de una aplicación móvil, permitiendo que escuche la misma canción en todos los ambientes a nivel doméstico o distintas canciones. Todo eso controlado muy fácilmente por el tablet o por el smartphone, lo que nosotros llamamos como la tecnología multiroom, que funciona a través del Wi-Fi.
¿Cómo estamos aprovechando la tecnología Wi-Fi, eh? ¿Cómo lo estamos ahí dándole ese valor, ¿no? Si hablamos
¿Qué
de
nos queda?
Sí, lo que nos queda. Teóricamente, ¿es por ahí hacia donde evoluciona todo lo que son esas conexiones inalámbricas domésticas?
Sí, nosotros creemos que sí, que tanto la podemos hablar, que tanto el Bluetooth, que es una tecnología que lleva muchos años, pero a cada X tiempo va mejorando, vamos sacando nuevos estándares, nuevas versiones. Entonces, bueno, se está hablando ya de Bluetooth 5, que está a punto de llegar, y también la conectividad inalámbrica por Wi-Fi, ¿no? Siempre también hay nuevos estándares con mayores velocidades de transmisión de datos, con mayor fiabilidad de las bandas de frecuencia. Entonces, sí, nosotros apostamos firmemente por tanto la tecnología Bluetooth como la reciente tecnología TrueWireless y la tecnología Wi-Fi, que desde luego queda mucho, mucho por explotar.
Si hablamos de gadgets inalámbricos, ¿cuál sería el más utilizado?
Más utilizado, pues esa es una pregunta complicada, porque hay unos cuantos, ¿no? Yo creo que la tecnología inalámbrica se va adaptando al estilo de vida del usuario, ¿vale? Entonces, como decir, no tengo un único gadget que haga, que me satisfaga o que tenga todas las necesidades. Nos tenemos, vamos a poner sencillo, un altavoz para, bueno, escuchar música mientras estamos trabajando o estamos estudiando o lo que sea, a momentos de ocio. Pues tenemos un auricular Bluetooth cuando estamos en movimiento y tenemos que ir de un punto A a punto B y nos gusta, bueno, escuchar un poquito de música. Y, en fin, hay una serie de gadgets, ¿vale?, que vemos, si vamos a hablar de datos de mercado, nuestros productos más vendidos son los altavoces portátiles Bluetooth, las torres de sonido y los auriculares Bluetooth, ¿vale? Esos son nuestros top ventas, donde tenemos muy buenos resultados. Yo diría que cada producto se adapta a un momento adecuado a cada usuario para sus necesidades adecuadas, ¿vale? Entonces hay un poquito de todo, entre auriculares, altavoces, torres de sonido.
En este momento los auriculares pequeños o handset serían los más usados, como has comentado. El cambio que se avecina en nuestro equipo de música en casa o home cinema, la tendencia es que también sea inalámbrico, ¿no?, como tú comentabas.
Sí, es porque una tendencia.
A ver, una cosa, una cosa es, sí, hablar de un altavoz Bluetooth o de una torre, pero claro, sí, el home cinema, ya hablamos de un equipo un poquito más sofisticado, ¿no? También sería, la evolución también sería poner sus partes de los altavoces inalámbrico con este nuevo sistema Wi-Fi.
Sí, yo creo que sí, que también la evolución pasaría por ahí, recordando que ahí cuando hablamos más de home cinema quizás entremos más en criterios de hi-fi, de alta fidelidad, que está claro que es un reto para las conexiones inalámbricas conseguir transmitir la misma fidelidad o la misma tasa de datos que un cable normal y corriente, como puede ser un cable HDMI o un cable óptico, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay muchos avances, ya tenemos muchos sistemas de sonido que tienen subwoofers inalámbricos y X altavoces, ¿no? O sea, 7.1 o 5.1, donde parte es inalámbrico, y sí, nosotros confiamos firmemente que todo lo que es inalámbrico hay un potencial de crecimiento enorme, altísimo, y sí, ese es el camino a seguir, que es una conectividad inalámbrica total en todos los dispositivos. Es solo cuestión de tiempo y adecuación a los nuevos estándares tecnológicos que van saliendo.
Digo, yo tengo una, digo, más que pregunta es pedir consejo, digo, ya que nos marcan aquí tiempo y piden consejo, digo, como toda fecha es buena para pedirte un regalito, digo, claro, yo ahora se acerca San Valentín y digo, oye, a ver qué me regalan, ¿no? O a ver qué suscito que me regalan. Entonces, para cuatro habitaciones con televisión en casa y con home cinema, ¿qué es lo que me puedes aconsejar para sonorizarla?
Mira, si es para el hogar, si estamos hablando de un regalo de San Valentín pesado a gente más de hogar, más que le gusta disfrutar de una película o de una serie, pues yo diría, tanto nuestra, como por ejemplo la Tower 8 G2, que es una torre de sonido con un procesador de audio digital, con conexiones digitales que para disfrutar tanto de la música como de la tele y poder ahí sacar todo el partido, ¿vale? Como para el hogar también muy interesante, ¿no? Estamos un poquito en el salón, un poquito en el jardín, un poquito en la terraza, depende de la casa, pues... si es para una, hasta dos dispositivos, recomendaría, por ejemplo, que tenemos el Music Box 9, que es un lanzamiento muy reciente, ahora de campaña de Navidad, y está funcionando súper bien, que nos permite conectar dos dispositivos de forma completamente inalámbrica, ¿vale? Y puedes llevar a cualquier sitio del hogar. Y si ya eres un usuario avanzado y quieres crear un sistema de sonido multi-room, pues ya recomendaría, si tenemos ahí un usuario muy, oye, que me gusta lo mejor de mejor, pues la tecnología multi-room, tenemos tantos torres de sonido como la tecnología multi-room, como altavoces portátiles como tecnología multi-room, que te permite conectar todos hasta 10 dispositivos.
Después, David, al último punto nos amplía esta información, el Espai Tecnològic, porque tenemos aquí el Espai Tecnològic, que es la tienda de Lleida, que también tiene muchos gadgets de estos, ¿eh? Sí, y es un especialista.
Yo pondré ahí lo de multiroom. Multiroom se me ha quedado, multiroom.
Y un poquito para ir finalizando, y a sí. Daniel, En mi época, cuando montaba esas fiestas, yo con los compañeros y compañeras me llevaba el radiocaset, ¿no? Ese elemento, ¿no? Que hace unos años pues nos llevamos todos y todos teníamos. Ahora, un millennial, ¿qué se lleva?
Un millennial que se lleva, pues...
Bueno, aparte del móvil, pero necesita... con el móvil no llena una fiesta de audio.
No hay fiesta que no tenga, ¿no?, un móvil, que tenga su lista de reproducción y el streaming de audio. Pues yo te digo, por ejemplo, lo que está muy muy de moda, ¿no?, en las últimas temporadas, es los altavoces de fiesta, ¿no? Si imagino tus fiestas, te imagino ahora qué harías tú en una fiesta, pues con un altavoz con más de 600 watts de potencia, con luces integradas, con conectividad Bluetooth para pasar toda la música de tu móvil a este altavoz, con luces, con micrófono para hacer karaoke. Si quieres conectar una guitarra, también tener conexión para guitarra. Eso que nosotros llamamos los altavoces de fiesta, que nada más lo llamamos de altavoces party, ¿no? Que va de nuestra web, pues en system.com vas a ver ahí party, altavoces de fiesta para, bueno, luces, ritmo, música. Pues yo diría que a día de hoy una fiesta milenio, como has dicho tú, pues es un producto imprescindible para disfrutar de una fiesta, sin decir que seguramente disfrutabas muchísimo de las fiestas también en tu época, ¿eh?
Pues también dependerá de la lista de reproducción, ¿eh?, aparte del aparato.
Exactamente.
Jaume. Daniel, encantado. Daniel Avillo, director de innovación de Energy System. Antes de terminar, ¿estaréis en el mobile?
Este año, Jaume, no, la verdad que no vamos al mobile, nada más porque la empresa está bastante enfocada en nuestras categorías donde tenemos una presencia muy fuerte en el mercado español y europeo, ¿vale? Que es el audio, todo lo que es audio personal, todo lo que hemos charlado en esos últimos minutos, y la idea es participar de un evento ya a nivel europeo, una feria que esté muy enfocada a audio y vídeo, y vamos a dar más detalles más adelante, que ya estamos trabajando ahora de justo estar en un sitio adecuado con los productos adecuados y poder ahí ofrecer a nuestros usuarios lo último y siempre con la mejor tecnología y hecha aquí en España.
Daniel, muchas gracias por compartir las tendencias de este 2018 aquí en Copelleida.
Muchas gracias a vosotros, un placer, y un saludo a todos los oyentes de info.copelleida. We'll be right back.
sorpresa musical pels demés, potser pel Jaume no, que l'havies triat tu. Ara, tu saps l'any?
Jo sí, jo sí.
Ah, tu sí que saps.
Jo no, no havia nacido seguro.
És la meva època.
No, sí, sí que havíamos nacido, sí. Sí, sí que havíamos
no,
nacido.
No, és un altre estil, aquí no hi ha guitarres.
Aquí no hi ha guitarres.
Però pel so, escolta, escolta el so.
Jo el moviment, el moviment del cuello del Jaume me cuesta, eh? Això és anys 80, això està clar.
Claríssim, claríssim.
Ara jo l'any exacte més difícil. De quin any, va?
84.
84. I títol?
Espérate, don.
A ver, David.
És que l'he quitat la xuleta, l'he quitat la xuleta.
Bueno, no. Don't look any further.
Vale. I ell és... Com és? Qui és? Qui
Dennis canta? Edwards.
Molt bé.
Sí, sí, a
més. Doncs cap a on anem directes? Doncs mira, cap aquí.
La tertúlia Freak.
Comencem la tertúlia Freak i com la comencem com darrerament amb, doncs amb efemèrides.
L'efemèride, què ens portes avui? Perquè m'ha agradat, també. Hòstia, m'ha tornat als meus temps. No dels anys 80, però sí dels anys 90.
Però no l'avancis.
Però per què t'ha gustat tant?
Bueno, és el record. Al final són aquelles coses, recordes, aquells temps, aquelles èpoques, i et fa gràcia, no? I dius, ostres, pues sí, no?
Ojo, avui us avanço que anem cap a èpoques... Estil, us en recordeu del Netscape i d'aquestes paraules de l'inici d'Internet a Espanya? Doncs...
Netscape, es dien escape.
Bueno, escape pues, comunicator.
¿Qué pasó? ¿Qué se presentó el 7 de febrero tan solo de 1997? Yo no me voy a los 80.
Yo recuerdo que... 97. Yo recuerdo que el Internet va arribar sobre el año 95 aquí, ¿eh?
Pues fijaros, en el 97 se presentaba a través de Real Player la primera plataforma de streaming de vídeo. Es decir, podíamos ver vídeo bajo demanda en uso, según se estaba reproduciendo lo estábamos viendo.
O sigui, això és
sí, però en aquella època...
El Periscope, el Netflix, el vídeo a demanda.
Sí,
doncs.
Lo que
efectivamente,
pasa
es... Però fijaros, el vídeo en streaming, que hasta 2005 no nació YouTube. Por ejemplo, es decir, 8 años más tarde, pero ahora mismo la plataforma que más vídeo contiene en streaming y más se reproduce a nivel mundial es YouTube. YouTube salió 8 años más tarde de que se presentara la primera plataforma.
Però, al cap i a la fi, tot això se soporta sempre sobre la connectivitat. Gràcies a com evoluciona la connectivitat, evoluciona el que va sobre.
Bueno, todo, connectivitat, processadores, es decir, la velocidad, ya no solo de la red en cuanto a bajada del contenido, sino la capacidad de poder reproducirlo.
Que l'any 95, com a molt, anàvem a 64K, amb una XDSI. Ojo al dato,
Això tu, jo anàvem un mòdem.
Bueno, 56K.
Sí, sí.
No, 128, que tenia una RDSI en casa, hombre.
Sí,
que utilizaba los dos canales.
Los dos canales.
Sí, 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 senyor, però...
128K, sí.
Jo vaig començar amb un mòdem de 33-600, després quan vaig comprar el de 56, era la revolució, però ni velocitat sostinguda ni històries,
Bueno, hace solo 21 años que se presentaba la primera plataforma y hoy día todo es streaming. Absolutamente todo. Además hablaremos de una noticia
que es el problema.
Que veremos que todo es streaming.
Tenim una edat.
Bueno, l'any 2000 va sortir el que és el tema de la DSL. Clar, l'any 2000, després 2008, el YouTube és normal.
Saps per què ha anat bé tot això? Per veure coses a través d'internet, el que dèiem.
Sí,
televisió ja a la carta per internet.
Abans només teníem els mitjans tradicionals, que només ens podíem escoltar per les zones tradicionals, i avui, com per exemple, podem veure la Super Bowl a distància, no? Des d'aquí
la
no cal...
Super Bowl és el gran aconteixement esportiu, tecnològic i multimèdia de tot el món, És curiós. Sí,
però quina és la notícia, exactament? Perquè ha deixat l'esport, ha passat amb un segon pla.
¿Quién ha ganado? Que no ho sabem. Sí,
és igual. No, és igual. Pues mira, han ganado los selfies y la transmisión de datos. Un estadio de 105.000 personas, que con los alrededores, es decir, con la seguridad y demás, ahí estamos hablando de 3.000, 4.000 más, es decir, unas 108, como máximo 110.000 personas durante la Super Bowl, han consumido en tráfico de datos 7,2 terabytes.
Sí, però també, com si diguéssim, l'operadora allà, la AT&T, doncs ha fet una xarxa especial per a aquests aconteixements, perquè, clar, quan poses tantes persones... Quan poses tantes persones agrupades, tens cobertura, però no parles, ni envies dades ni res.
I has oído que he dicho terabytes.
Sí, sí, sí.
No gigabytes.
No, no, terabytes.
Gigas és...
No, i no terabits. Terabytes.
Terabytes.
Sí, sí. I a més... I a... Clar, a part dels usuaris, després hi ha tot el que són les altres connexions dels serveis d'emergència que també tenen de poder funcionar.
Sí, però estos van per un canal que s'abrió, el canal FirstNet, ¿vale? I este canal és el que s'abrió precisamente por si ocurría algún desastre que no pudieran estar sin comunicarse, porque había mucha gente que, por supuesto, intentaba conectarse y no podía. El tema ha sido... El mayor tráfico ha sido en las redes sociales, cómo no, sistemas de mensajería, y lo que más se han enviado, fotos. Dentro de todas esas fotos, Google asegura, dentro de su perspectiva de Google Fotos, que el que ha triunfado es el selfie. Hombre. Es decir, casi todo ha sido selfies. Es más, hombre, desde que
estaba allí.
Un chico de 13 años se hizo un selfie con Justin Timberlake y puso selfie kit. Y bueno, podéis buscar selfie kit en Twitter, que alucinaréis.
Escolta,
cientos de miles de millones.
Parlant de selfies, es una de las características bones de l'iPhone 10. Però hi ha d'altres coses que diuen que no van tan bé? O no és així?
És rumor, és cert, no és cert? Què n'hi ha de veritat de tot això?
Mirar, aquí puedo hablar incluso de experiencia personal. Sí, es verdad, a veces tarda en despertarse, parece que la pantalla te la enseña, pero le das, pasas con el dedo de izquierda a derecha, que es como se descuelga en los iPhones, y de pronto no funciona bien el botón.
Pero esto me pasa a mí en el 7 Plus, ¿eh?
Es lo que iba a decir. El tema es, esto te pasa a ti en el 7 Plus, esto pasa en el 6, esto pasa en el 5.
¿Esto pasa en iOS 11?
Lo que no puede pasar es en un equipo de 1.329 euros. Es decir, si tengo el mejor equipo y la usabilidad tiene que ser perfecta, modus al precio que le han marcado, y tú consideras que lo compras, ¿qué ocurre? Cualquier fallo que exista en cualquier iPhone no va a tener la misma repercusión que en un iPhone.
Eso es correcto, aunque no sabemos si es un error o es que está hecho a propósito.
Bueno, el tema es que
a propósito voy a decir que s'esperi per alguna raó.
Yo, como le digo a todo el mundo, si ahora mismo tienes algo de Apple, lo que tienes que hacer es, una vez al mes mínimo, buscar tú si hay alguna actualización, porque seguramente la habrá.
Bueno, lo que sí hi ha i s'ha confirmat és aquest estudi que han tret, que la meitat dels joves només utilitzen internet al mòbil.
Pues lo que decíamos, el 50% solo navegan a través del mòbil. Cuando encienden el ordenador es para hacer algún trabajo, me da igual que sea del colegio o del instituto, ya que esto va comprendido entre edades de 11 a 17 años, y sea colegio o sea instituto, el 50% de ellos solo navegan, compran y guían su vida por el mòbil.
InfoCope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic, by Group TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Som-hi, David, perquè avui hem fet un primer avanç a lo que és l'entrevista TIC, i suposo que ja esteu preparats per Sant Valentí, no?
Por supuesto, ya podéis entrar en la página web de spiketechnology.cat. Ahí hemos hecho una selección especial de todos los productos encarados para San Valentín, y además con ofertas especiales, ofertas donde todos los smartwatch y los smartband los encontraréis durante estos días con un 10% de descuento, e incluso, mirar, uno de los productos que hablamos estas navidades, que hablábamos con Huawei y hablábamos de todo aquello que no eran móviles y de aquellos regalos que podíamos hacer. Bueno, pues tenéis la báscula inteligente de Huawei por tan solo 59 euros. ¿Vale?
Inteligente, ¿qué vol dir això? Que avui t'has passat.
Aquest és el problema. Aquest és el problema.
Aquí està hablando uno que lo sufre.
Claro,
¿qué te cuenta la báscula?
Es que parlen y diuen, oiga, que usted se ha pasado.
Vamos a abrir la última parte, Ricard. ¿Qué te molesta de tu báscula?
Però és veritat, si són intel·ligents, si et passes, t'ho diuen.
Ellos te dicen lo que miden, y te dicen deberías levantarte un poco más, deberías moverte un poco más, este es tu índice de masa corporal...
També diu al revés, que tens de menjar una miqueta més, que no estàs al teu pes correcte?
Por supuesto. Sí, 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 estás por debajo, apareces en amarillo, en verde, ideal.
En amarillo vol dir que estàs groc, no menys
estàs groc. Estàs groc, algo te falta. Si mides 1,90 i peses 65 quilos, algo te falta.
Escolta, que a Espai Tecnològic són molt previsors i falta una setmana per Sant Valentí, però ells ja ho tenen tot. Sí. Ho dic perquè de vegades diu, i on van tant d'hora? Que no, que només és una setmana, que hi ha despistats, que després vas a buscar coses de darrera hora, doncs no, feu-ho ara, amb temps. Falta una setmana, ho tenen.
I què les regalo? Pásate, echa un vistazo en la web, si te gusta más, ja que hablábamos de navegar a través del mòbil.
Ho configureu, perquè després... És molt senzill, però quan t'hi trobes...
Efectivamente, y no olvidéis, como hemos hablado al principio, la multimedia, esos altavoces, esos auriculares, no solo para hacer deporte, sino también para disfrutarlo en casa.
Ja sabeu, per cert, que la setmana vinent és dimarts i 13, el dimarts és el Dia Mundial de la Ràdio, Dia Mundial de la Ràdio, i el dimecres estarem aquí. La setmana que viene comencen a arribar els HomePods. No a ET,
en España,
Espai
sí.
Tecnològic no, però començaran a arribar.
Sí, bueno. Y ya con retrasos de hasta un mes, o sea, que ya veremos con la entrega. Parece que se han desbordado las ventas.
En España no arriben, no ho han dit de moment.
Aquí no.
David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Mira com a darrera hora anem a recordar l'estat de la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara, només a tota la xarxa viària lleidatana, una carretera amb obligatorietat de cadenes és la C-28, al seu pas al port de la Bonaigua. Tot això sempre segons les dades de trànsit de la Generalitat de Catalunya. Si has de circular, amb molta precaució. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20 a Merrera, en Cope a Lleida. Escolta, que acabis de passar un bon dimecres. Fins demà. Salut. Adéu.